5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip tècnic que li dona suport, encapçalat avui pel Marc Pujol, que és el que ha portat tot el tema de micros, palanques i totes aquestes coses, amb l'ajut del Toni Olivella i amb la col·laboració també de la Goretti Martínez quan es tracta d'agafar tot això que expliquem aquí, totes aquestes històries que expliquem aquí, i les passem a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè qui vulgui, en qualsevol moment, les pugui escoltar una per una. Perquè, en definitiva, aquí el que intentem en aquest programa és una mica refrescar els nostres coneixements d'història, aquells que ens van donar en el seu moment els professors a l'institut o a l'escola i que, d'alguna manera, doncs, poc o molt es van rovellant. I nosaltres els hi donem una oportunitat de ressorgir. I per això, quan, com que comencem sempre amb una cançó, quan buscàvem la cançó per començar aquest programa d'avui, he pensat, ostres, portem 4 anys fent això i mai hem donat un homenatge amb aquell professor, aquell primer professor d'història que jo vaig tenir, que en un moment determinat ens insinuava que el règim que manava doncs, no era democràtic, ens explicava que en altres llocs hi havien règims democràtics i totes aquestes coses. En aquest fenomen, o en aquest cas, voldríem dedicar-li una cançó a aquell meu mític professor, no diré el nom per no oferir susceptibilitats, a aquell meu mític professor d'història que em va interessar per aquest tema i que m'ha dut, amb el pas del temps, a fer, com deia, aquest espai de durant quatre anys encara, i esperem que més. La cançó és una cançó molt... La lletra parla molt per ella mateixa. És una cançó del Patxi Andión, un cantautor espanyol reconegut, no massa internacionalment, però que aquí va arribar a tenir una certa fama, i porta per títol, com no podia ser d'una altra manera, El Maestro.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. el alma en una nube y el cuerpo como un lamento se marcha el padre del pueblo. ¡Se marcha el maestro!
d'octubre de 1934, el dia que mora a Madrid l'il·lustre Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, que era fill de Justo Ramón Casasús, un metge cirurgià que va obligar a que la seva infància doncs, fos una mica un pelegrinatge, no? Anar contínuament canviant de residència per tot l'Aragó, perquè ell va néixer a Petilla d'Aragón, a Navarra, però es bellugava per tot l'Aragó. Va estudiar primària als Escolapis, fruit de tot això, i el batxillerat, en canvi, el va fer a Osca, en un moment que, com sabem, Espanya doncs, estava amb la cosa de la Primera República, que va acabar amb la Primera República, per tant, hi havia tots els merders inicials. Ell, de totes maneres, va començar a cursar la carrera de Medicina a Saragossa l'any 1870, i quan es va llicenciar, el van cridar a files. El van cridar a files i ell, com que ja era metge, com que es van convocar oposicions al cos de sanitat, de sanitat militar, es va presentar i va obtenir el número 6 de 100 candidats. Destinat com a metge a Lleida, precisament, per defensar el Pla d'Urgell dels carlins, va acabar, per aquelles coses de l'administració i la burocràcia, va acabar destinat a Cuba el 1874 amb el grau de capità mèdic. El seu pare ràpidament va voler intervenir i diu, calla, et faré unes cartes de recomanació. Ell, no, se'n va anar a Cuba. I on t'haig d'anar? Vinga, doncs cap a Camagüey se'n va anar. I allà va tenir la mala sort de caure malalt de paludisme. Es va recuperar, però llavors hi havia tot el fullon administratiu perquè vostè s'hi ha de venir aquí, s'ha de venir allà, i al final el noi va dir, mira, escolta, sap què? Jo em llicencio. Com ho haig de fer per demanar llicència per abandonar Cuba, no? Va presentar tots els papers i tot això, i com que el van considerar inutilizado en campanya, doncs el 30 de maig de 1875 va poder agafar les cames i se'n va venir cap a Espanya, on la seva família i el fet de tornar a estar a casa doncs li van retornar la salut. I llavors va començar la seva carrera docent. L'any 1876 es va doctorar i també va començar, amb el sou que li donava la primera plaça que va poder ocupar d'ajudant de guàrdia a l'Hospital Nuestra Senyora de Gràcia de Zaragoza, va començar la seva activitat investigadora amb un microscopi que es va comprar. La vida no li era plàcida, va tenir problemes, va tenir, per exemple, una infecció de tuberculosi l'any 1878, de la que sempre se'n va anar cuidant, però també va tenir èxits. Per exemple, el van fer director de Museus Anatòmics de Saragossa, es va poder casar amb la seva dona Silvèria Fanyanàs, que li va donar 7 fills, i finalment doncs, va pujar en aquest escalafó i va aconseguir la càtedra d'anatomia descriptiva de la ciutat de València el 1882, que li va permetre estudiar l'epidèmia de còlera del 1885, abans de passar a la càtedra d'histologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, que és on sembla va fer tots els descobriments que després serien tan importants de com funcionaven i com es connectaven les cèl·lules del sistema nerviós. Va publicar llavors la seva teoria i la va presentar a diversos congressos, i finalment el Congrés de la Societat Anatòmica Alemana, que es va fer a Berlín l'any 1889, doncs el va, diguem-ne, avalar. Va dir que allò era bo i ell doncs, es va veure reconegut internacionalment. El 1892 va deixar la càtedra de Barcelona i se'n va anar cap a la Universitat Central de Madrid, a la càtedra d'Histologia, on va aconseguir, a més, que l'Estat construís un laboratori d'investigacions biològiques, mentre ell publicava tots els seus descobriments, aquests resumits en una obra que es considera molt important, que es diu Histología del sistema nervioso de l'hombre y los vertebrados, perquè naturalment la va fer en castellà. El reconeixement aquest del Congrés de Berlín, això que li van donar per bona la seva teoria, doncs li va portar una llau de premis i de nomenaments i de coses d'aquestes, entre els quals, doncs, doctor honoris causa per la Universitat de Boston, per la Sorbona, per Cambridge, etc. Però el 1906 és quan arriba la seva culminació i li concedeixen el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina, compartit, això sí, amb l'italià Camillo Golgi, que, de fet, tots dos tenien opinions bastant... El Golgi no estava amb la teoria del Cajal, però les tècniques de, diguem-ne, de treball les havia posat el Golgi. Per tant, per això la Universitat i la Fundació Nobel va considerar això partit, no? Bé, això li va suposar, doncs, un reconeixement a Espanya, encara que en aquell moment deien, bueno, però tenim un Premi Nobel de Medicina, però no tenim res més de tot el més de ciència i tal, no? Els crítics de seguida busquen... posen aigua al vi. Va continuar fent publicacions, va continuar els seus estudis sobre el sistema nerviós, però va arribar l'any 1930 la mort de la seva dona, també per tuberculosis, curiosament, que li va suposar, doncs, una baixada molt, molt important. Ell va continuar treballant, fent publicacions i fent reedicions, i es va dedicar amb els seus alumnes, però el 17 d'octubre de 1934, com dèiem al principi, se li va agreujar una dolència intestinal que li va afectar el cor, i just abans de publicar literàriament la seva autobiografia, un llibre molt recomanable, El mundo visto a los 80 años, va morir, com diem, el 17 d'octubre de 1934. I com que Cajal és indubtablement Santiago Ramón i Cajal, perquè Ramón és cognom, no és nom, és una figura molt important dintre del panorama, vam pensar que algú potser li hauria dedicat una cançó. I curiosament vam trobar la cançó que li va dedicar Televisió Espanyola en un programa que es feien, que era Los Lunis, uns ninots que sortien allà, i una de les coses que feien era divulgar la vida de persones il·lustres, i un bon dia van fer-ho a través d'una cançó, feien a través d'una cançó, i un bon dia van fer aquesta cançó dedicada a Santiago Ramón y Cajal, que naturalment porta per títol Ramón y Cajal, Els Lunis.
Amado médico observaba a los pájaros volar.
Volar, pájaros volar.
Que estudiase medicina, el sueño de su padre, en vez de dibujar.
Dibujar, dibujar.
También amaba hacer deporte y con el tiempo un forzudo llegó a ser. Se hizo experto en anatomía y su padre así le pudo convencer.
Pudo convencer.
Si tú estudias medicina, clases de dibujo, yo te apuntaré. Fue el regalo con el que el joven Santiago
descubrió
que había un mundo diminuto, algo nuevo que pintar. ¡Qué inspiración! Y consiguió ver que existía entre las células nerviosas conexión.
Conexión.
Así fundó una nueva rama de la medicina que estudiaba el coco. Sí, el cerebro. Y fue premiado como un genio con un distinguido premio. ¿Qué nivel?
El Nobel.
Lápiz y papel.
D'octubre de 1878, el dia que neix a Barcelona el compositor i guitarrista català Miquel Llobet i Solés, Evidentment, no és excessivament conegut, però ja sabem que aquí a casa nostra això de reconèixer mèrits costa molt. Bé, en qualsevol cas, aquest noi era fill d'un daurador d'imatges, en Casimir Llobet, que tenia a Barcelona una botiga d'escultures religioses amb associació, amb comandita, amb l'escultor Dionís Renart, i el pare doncs, va pensar que bueno, el nen doncs, que aprengui a dibuixar i així ens el posarem a la feina i tot això, i el va matricular a l'Escola Llobet de Barcelona, amb Francesc Torres Casana de professor. Quan tenia 10 anys, com que el noi es portava molt bé, doncs va dir, escolta, t'ampliaré els estudis, i el va inscriure als estudis de solfeig, de piano i de violí que es feien a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que dirigia el mestre Rodorera. I allà bueno, va conviure amb gent com Pau Casals, Maria Barrientos, etc. i tal. Però abans s'havia produït un fet, el 1884, en concret a l'octubre, que es havia instal·lat a Barcelona el concertista Francesc Tàrrega i Eixea, que va començar a oferir classes de guitarra. Allò. I el pare del Miquel Llobet va dir, carai, mira, et podries apuntar amb aquest senyor i tal. I s'hi va apuntar i de seguida es van fer molt amics. Fins al punt que el 1889, és a dir, un parell d'anys després de que comencés a ser alumne seu, el Tàrrega li va dedicar una obra, un preludi, el preludi número 2. I el deixeble, agraït, va composar la seva primera obra, que portava per títol Romanza, i que estava inspirada en aquell preludi que li havia fet el Tàrrega. Ungla i carn tots dos, diríem, quan el Tàrrega decideix marxar a fer concerts a París durant una temporada, el Miquel es fa càrrec dels seus alumnes, només amb 19 anys, es fa càrrec de les seves classes de guitarra, de bandúrria, de mandolina i altres coses d'aquestes, el Conservatori de Música, i però al final, fins que nomenen professor en Josep Ferrer i Esteve, i ell, per tant, cap al carrer. I llavors es concentra en la seva feina, i té els primers èxits. L'any 1899 debuta a Sabadell amb un gran èxit, després fa un gran concert també a la seu del Cercle Artístic de Sant Lluc, a la Gran Via de les Corts Catalanes, precisament amb obres de Tàrrega, i quatre arranjaments seus de Mendelssohn, Chopin, Beethoven i Isaac Albéniz per guitarra, no? Tot plegat fa que es plantegi dedicar-se exclusivament a la seva carrera, a la seva guitarra, i diguem-ne, començar a promocionar-se arreu d'Espanya, no? Fa la seva primera guia, gira, l'any 1901, amb un concert a València, una actuació a Madrid que acaba amb una actuació al Palau Reial pels Reis, pels Reis d'Espanya, i també a Màlaga, on el nomenen professor honorari i tot això, i ell, doncs, veu que la seva carrera funciona, en parla amb els seus amics, amb en Felip Pedrell i en Rafael Mitjana, músics com ell, i li aconsellen que agafi les maletes i se'n vagi cap a París. Allà hi trobarà el Tàrrega i passaran de ser amics a ser competidors, però bé, sempre dintre d'una cordialitat, i amb l'objectiu, sobretot per part d'en Llobet, amb l'objectiu de fer entrar l'instrument als salons de la burgesia, perquè fins aquell moment la guitarra només és un acompanyament. Llobet farà que sorprendrà a tota la burgesia parisina quan surti ell sol i toqui ell sol i es vegi que la guitarra doncs, pot ser un instrument solista com qualsevol altre. En aquesta etapa francesa coincideix amb Isaac Albéniz i Ricard Vinyes que l'introdueixen amb un grup, el grup de Les Apaches, els Apaches, que és un grup d'artistes joves que odien Wagner i que volen canviar tot això, i ell també s'hi afegirà. Clar, després de sentir gent com Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Paul Ducasse, Claude Debussy, que per cert és un gran admirador seu, ell també s'hi posa. I això li obre portes a diferents centres on això dona l'oportunitat a la gent de poder escoltar un guitarrista solista. Això, París, per tant, serà la seva plataforma perquè pugui, doncs, també superar els seus horitzons artístics actuant a sales de molta renom, mentre que es casa amb la pianista Anna Durà i Batlle, amb qui tindrà una filla. A més, la seva empenta fa que s'obri a Europa. Per exemple, Alemanya tindrà un gran èxit i el 1914 començarà a organitzar societats guitarrístiques a moltes ciutats d'aquell país, no? Fins que la Primera Guerra Mundial, naturalment, canvia tot el panorama i el fa tornar a Barcelona. I aleshores ell gira la vista solista cap a Amèrica i el 1910 fa la primera actuació a Buenos Aires, on triomfa, i per tot el continent americà, tant al nord com al sud, és a dir, tant a Xile com als Estats Units, i tornarà diverses vegades i farà, precisament, el 1931 el seu darrer concert a la llibreria del Congrés de Washington, D.C. Tornat aquí, com que hi esclatarà la Guerra Civil, ell passarà a l'oblit i morirà oblidat de tothom a Barcelona, com dèiem, el 22 de febrer de 1938, el guitarrista i compositor Miquel Llobet i Solés. I com que Miquel Llobet i Solés va destacar en el món de la guitarra, és evident que havíem de buscar una cançó que parlés de la guitarra, i qui millor que el nostre estimat Joan Manuel Serrat per recordar-nos aquest instrument amb aquella cançó de les primeres que va fer, que portava per títol Una, i porta per títol Una guitarra.
Me la van regalar quan em voltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent. Entre les meves mans que tremolaven, jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo el vaig fer un home. Ella es va anar espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van. Sols queda una guitarra per fer de ara l'amor arriba, després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi. Amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo i plora sempre amb mi.
D'octubre de 1216. El dia que mora a Newark-on-Trent, a Anglaterra, el conegut popularment com Joan Sense Terra, que fou rei d'aquell país entre o a partir del 6 d'abril de 1199 i fins al 1216. Per tant, és un personatge al qual jo diria que Walt Disney li ha fet molta... i el Robin Hood li han fet molta mal, perquè ara veureu. En Joan d'Anglaterra, o Joan Plantagenet, era el cinquè fill mascle d'Enric II d'Anglaterra i Eleonor d'Aquitània, déu-n'hi-do la parella. El pare, com que ja sabia que el nen, doncs, si era el cinquè mascle, doncs era el cinquè en la línia de successió, ja va veure que no tindria futur, i el va, diguem-ne, ajudar. Li va donar, ell era germà de Ricard Cor de Lió. El pare li va donar uns senyorius a les terres que llavors en aquell moment Anglaterra tenia a França. El germà primer, el gran, el Ricard Cor de Lió, el 1189 decideix anar-se'n a fer una creuada a Terra Santa, no? I aleshores deixa com a regent a la seva mare, la Eleonor d'Aquitània, que amb el nen el nomena, amb el Joan, el nomena comte de Mortain i el casa amb Isabel de Gloucester, però amb condicions, amb condicions. El Ricard autoritza aquest casament i autoritza aquest nomenament a canvi de que, durant els 3 anys que ell calcula que durarà la creuada, el Joan se'n vagi a viure als territoris francesos per vigilar un possible aixecament dels nobles francesos que estan molt per un nen de 4 anys, l'infant Artur, que és fill d'un dels altres germans, i volen que aquell sigui el rei. I el Ricard Cordelló diu, home, diu, aquí encara em faran la pell. Per tant, tu estigues allà, viu allà, i escolta, i si hi ha alguna cosa, doncs actua. Si alguna cosa actua. La mare delega quan comença a fer tot això i comencen a haver desavinences, la gent s'esbaralla i no sé què, i la mare diu, saps què? Vine aquí, Joan, et faig regent. La mare delega totes les seves funcions en el Joan, que es declara el pacificador i empresona tots els rebels que s'aixequen. Però, casualment, el Ricard sembla ser que se n'assabenta i envia un emissari, un enviat, que va de prendre el poder, i, per tant, el Joan queda desautoritzat. I llavors el Joan s'empipa i diu, veuràs, jo vaig a buscar l'aliança amb el rei de França, amb el Felip II de França, que, curiosament, aquell ja havia tornat de la creuada, no es va quedar tots els anys allà, i com que el Ricard no torna, ell parla amb el Felip II, i el Felip II li diu, ah, no sé, doncs es deu haver quedat allà o l'han donat. Ell el dona per mort i es proclama el seu successor enfront de les revoltes, perquè amb tot això, com que no hi ha rei, tot es va embolicant. Quan se sap més tard que el Ricard està presoner del duc d'Àustria, que l'ha fet presoner i que demana un rescat, molts es decanten perquè sigui el rei l'Artur i deixar-se estar del Ricard encara que torni, i obliga això el Joan a buscar el suport del rei francès i a fer-li moltes concessions a la part de França. Mentrestant, la Leonor d'Aquitània ha recollit els diners per rescatar el seu fill, paga el rescat i el rei, el Ricard, torna al 1194, mentre el Joan, com que ja veu que serà ell el que es quedarà allà, doncs se'n va cap a Normandia perquè té por d'haver-se enfadat o que el seu germà no el deixó. El Ricard, en canvi, el anirà a visitar, el perdonarà i el posarà al seu servei, i de fet l'ajudarà molt, li farà una expedició al Joan, li farà una expedició al Ricard en terreny francès que arribarà pràcticament a 80 quilòmetres de París i que fa entrar amb raó el rei de França per dir, escolta, no ens toquis els nassos, no? Però la vida és la vida, i el 1199 morirà Ricard sense fills, i per tant s'obrirà la lluita entre els partidaris del Joan, que són els anglesos, i els partidaris de l'Artur, que són els francesos. Com que són els anglesos els que estan a favor del Joan, el primer que fan els nobles anglesos és coronar-lo a Westminster, és a dir, el coronen rei, i ja la tenim liada als territoris francesos, perquè aquells d'allà no ho accepten, però al final intervé el papa i l'any 1200 aconsegueix una treva, el Tractat de l'Egolet, en el qual els francesos reconeixen a Joan com a rei, el casen amb Isabel d'Angulema i el deixen allà amb tot això, amb tot el percal. En l'interludi, en 1204, morirà Leonor d'Aquitània i farà Felip II de França envairà els territoris francesos. Diu, bueno, ara ja no hi ha la meva parenta, per tant, jo ja puc fer el que vulgui aquí a França. Agafa els exèrcits i envaeix tots els territoris que són del Joan, el qual al final només li queda el comtat d'Angulema. El Joan, mentrestant, a Anglaterra, doncs, està intentant aixecar el país, ha canviat el sistema de recaptació amb noves formes d'aconseguir diners, cobra el traspàs de títols, els que no paguen els embarga o els fot a la presó, i per això té aquesta mala fama que li ha donat, com dèiem abans, el Walt Disney. Però la major novetat és que vol cobrar amb caix, és a dir, cobra amb metalls preciosos, amb plata, amb or o el que sigui. Amb tots aquests diners fa un exèrcit, desembarca a França i intenta, sense èxit, recuperar els territoris perduts. A més, s'enemista amb el papa, que l'excomunica, i tot això li va portant grans problemes fins que aconsegueix el Tractat de Pau de Chinon. Però, mentrestant, a Anglaterra els nobles s'han tornat una mica més exigents i no volen, el rei, diuen, això de que vingui la teva autoritat de Déu, no ens ho acabem de creure, i, per tant, voldríem canviar-ho una mica. I és el Joan sense terra, aquest Joan que després està així menys tingut, el que, a través de la Carta Magna, reconeix els seus nobles i, per tant, queda reconegut per la corona d'Anglaterra, que ell està allà gràcies als nobles, gràcies a la gent del seu país, i que, diguem-ne, d'alguna forma són ells els que poden, si els interessa, canviar tot això. Mentre es fa tot aquest procés de canvi, ell agafa una disenteria i mor sobtadament el 19 d'octubre de 1216, el que s'ha anomenat Joan sense terra i que sembla, gràcies a les novel·les del Robin Hood, i que és el dolent de la pel·lícula, quan en realitat és el que va iniciar el camí de la democràcia a aquella nació, a aquella illa, a la illa de Gran Bretanya. I perquè veieu aquesta maniobra que deia del Walt Disney, a la pel·lícula Robin Hood, de dibuixos animats, hi ha un moment en el qual es canta una cançó dedicada precisament al rei Joan, dedicada al Joan sense terra. I porta per títol la cançó The Funny King of England, que aquí, en la versió traduïda i sud-americanitzada, es deia El rei Pelele. El rei Pelele. Aquí la teniu com a un homenatge, insisteixo, a l'home que va portar la primera modificació democràtica a les lleis medievals de la illa d'Anglaterra. Joan sense terra.
Oh, the world will sing of an English king a thousand years from now, and not because he passed some laws or had that lofty crown. While funny good King Richard leads the great crusade he's on, we'll all have to slave away for that good-for-nothing John. Incredible as he is inept, whenever the history books are kept, they'll call him the phony King of England.
Apart from the phony King of England.
A little tycoon's rather like a puppet on a string. And he throws an angry tantrum if he cannot have his way. And then he calls for mom while he's sucking his thumb. You see, he doesn't want to play. Too late to be known as John the First. He's sure to be known as John the Worst. A pox on that phony King of England. Lay that country on me, babe. While he taxes us to pieces and he robs us of our bread, King Richard's crown keeps slipping down around that pointed head. Ah, but while there is a merry man in Robin's wily pack, we'll find a way to make him pay and steal our money back. A minute before he knows we're there, old Rob will snatch his underwear. The breezy and uneasy King of England, the snivelling, grovelling, measly, weasley, blubberin', jabberin', gibberin', jabberin', blunderin', plotting, wheelin', dealin', Prince John, the phony King of England. Yeah!
20 d'octubre de 1842, el dia del naixement de Bartomeu Robert Iarzábal, que és metge i però conegut bàsicament com a alcalde de Barcelona, el doctor Robert. Ell va néixer, de totes maneres, a Mèxic, a Tampico. Era fill d'un metge català que estava allà i que, en un moment determinat, va decidir tornar cap aquí a l'any 1850. Per tant, ell ja tenia 8 anyets, però, de fet, fins i tot ell va venir abans, perquè quan es va preparar, perquè el metge aquest era de Sitges, no? Era fill de Sitges i tenia la família allà. Quan es preparava el retorn, va enviar el fill de 4 anys a viure precisament amb una tia paterna a la vila de Sitges. Ell, quan va créixer, es va llicenciar en Medicina per la Facultat de Barcelona l'any 1864 i es va doctorar a la Universitat de Madrid el 1867. 2 anys més tard va ingressar per oposició com a metge numerari a l'Hospital de la Santa Creu. I el 1875 va guanyar la càtedra de Patologia Mèdica de la Facultat de Medicina de Barcelona. Per tant, ja veieu, un doctor d'aquests impecable. De fet, era un professor destacat d'aquesta antiga Facultat de Medicina. Els estudiants el valoraven molt les seves classes perquè, a més, editava els continguts de les classes i impulsava, junt amb altres professors, que es creés una nova Facultat de Medicina i que es creés un nou hospital. Van aconseguir les dues coses, la Facultat de Medicina i l'Hospital Clínic, que encara avui funciona. El 1868, junt amb un altre professor, Giné i Partagàs, van traduir un llibre, La patologia cel·lular de Virchow, del científic Virchow, que va posar les bases, va permetre als metges espanyols doncs, tenir molta més informació d'aquestes, i no es va aturar en aquesta feina perquè el seu cunyat, Amarencià i Roig, va escriure amb ell el primer llibre espanyol de patologia digestiva. Per tant, el doctor Robert, ja tothom el coneixia així, el doctor Robert, tot i que insisteixo que Robert era el cognom, era un dels més prestigiosos de la seva època. Els seus coneixements i, sobretot, els diagnòstics que feia el van fer consultor quan l'Alfons XII, doncs el van cridar a Madrid quan l'Alfons XII va patir les seves últimes malalties per conèixer el seu diagnòstic. També era famós pel seu altruisme. Per exemple, amb els pobres no els hi cobrava les visites, inclús arribava a deixar-los diners perquè poguessin comprar les medicines. No? Tot això el feu molt popular a la societat de Barcelona i li va permetre doncs, ocupar diversos càrrecs com la presidència de l'Acadèmia Mèdica, la presidència de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona, va ser vicepresident d'un congrés mèdic internacional que es va fer a Barcelona el 1888, i també va entrar en temes, fruit d'això, va entrar en temes socials i fins i tot temes polítics, va ser president de l'Ateneu de Barcelona 2 etapes, una del 1881 i l'altra 1900, i també president de la Societat Econòmica d'Amics del País. Precisament representant aquesta última Societat Econòmica d'Amics del País i junt amb els presidents d'altres entitats, en Domènec i Montaner, que era de l'Ateneu, en Josep Sallarès i Pla, que era del Foment del Treball, etc., van anar a veure la reina Maria Cristina, la reina regent Maria Cristina, l'any 1898, amb un manifest que va llegir el propi Robert, el mateix Robert, i que defensava reformar l'Estat i feia suggeriments per millorar la situació política i econòmica del país. No? Ell ja tenia una petita experiència municipal. El 1891 havia sigut regidor de Barcelona. I, per tant, quan un any després va pujar al govern de Francisco Silvela, no va tenir cap dubte, el van triar amb ell i el van fer alcalde de Barcelona. Ell, d'entrada, ja va voler marcar territori. La primera reunió, en Robert ja va dir que sol·licitaria la descentralització administrativa de les regions i que reorganitzaria, com així va fer, la beneficència amb aportacions econòmiques i amb una gestió privada. De fet, el seu mandat va durar només set mesos, però va ser un mandat molt actiu. Va destituir els alcaldes de barri, que eren un fons de corrupció perquè estaven en connivència amb els cacics, en descobrir que hi havia un cens fals, un cens electoral fals, que hi havia 27 electors que no existien. Va retirar els pobres dels carrers, va posar en marxa la inspecció mèdica escolar i tal, però va arribar un moment, el 12 d'octubre de 1899, que va dimitir. I va dimitir precisament per no haver de signar l'autorització a la policia per entrar a la casa de 7.000 comerciants barcelonesos, embargals i els béns, perquè no havien pagat la contribució de l'últim trimestre, que consideraven abusiva. Ell, per no haver de signar aquest ordre, va dir adiós. Si el govern es vol recuperar de les pèrdues econòmiques de la guerra de Cuba, que ho faci d'una altra manera, però així no. En solidaritat amb ell, el dia següent, tots els comerços de Barcelona van protagonitzar el famós tancament de caixes, és a dir, no van obrir els seus establiments en protesta i en recolzament, com diem, a l'alcalde. L'alcalde, doncs, va passar a la política, i el 1901, quan es forma la Lliga Regionalista, fusionant la Unió Unió Regionalista, que és el partit on ell estava, amb el Centre Nacional Català, en Robert és triat com a president d'aquesta entitat i serà, per tant, triat a les eleccions generals de 1901, triat diputat a Corts i sent el candidat més votat de la circumscripció de Barcelona. Allà, al Parlament, amb la poca època que hi va ser, el poc temps que hi va ser, perquè això recordeu que eren les eleccions del 1901, va posar les bases de l'inici de l'autonomia de Catalunya, diguem-ho així. Però, lamentablement, el 10 d'abril de 1902, és a dir, un any després, amb un sopar amb honor seu, va morir fulminat d'un atac cardíac el que havia sigut durant poc temps, però molt intens, alcalde de Barcelona, Bartomeu Robert i Yarzábal. I com que era un home que havia sigut conegut bàsicament com a doctor, doncs hem buscat una cançó amb el Marc, el Toni, la Goretti, he buscat una cançó que parlés del doctor i a mi m'ha vingut al cap. Hi havia aquella Oiga Doctor del Sabina, però no ens semblava. En canvi, n'hi ha una, que és la que posarem, de Los Payos, que porta per títol Senyor Doctor i que en el seu moment, ja fa alguns anys, va ser molt, molt i molt famosa. Per tant, aquí teniu un homenatge al doctor Robert, als Payos amb el seu Senyor Doctor.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Cuando yo sé de una mujer, mi corazón se para de mover. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. El día que yo la vi, ni siquiera me miró, tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró. El día que yo la vi, ni siquiera me miró, tan cerca pasó de mí, mi corazón se paró. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, doctor, le pido por favor algún remedio para mi corazón. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Míreme usted, mi corazón no marcha bien. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. La 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 la, la 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 la.
D'octubre de 1968, el dia que mora a Barcelona el monjo benedictí i abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré. I dic abat de Montserrat, tot i que en la seva última etapa de la vida doncs va ser destituït d'aquest títol. Bé, en tot cas ja en parlarem. Ell era fill, era penedesenc, fill de l'Arbós, on havia nascut el 15 d'abril de 1908, i va ingressar a l'any 1923 a Montserrat en tant que monjo. No hi ha molta devoció i tal. Allà, el 1933, seria ordenat sacerdot. Però, clar, el 1900 arriba la revolta militar de Franco i els escamots incontrolats de la CNT i la FAI pululen per Catalunya, i el que fa la Generalitat de Catalunya és aconsellar a tota la comunitat, i per tant amb ell també, que agafin les coses i se'n vagin cap a Itàlia. I ell, evidentment obedient, doncs marxa cap a Itàlia. Tornarà al 1938, anirà a Saragossa, on hi ha Franco, les forces de Franco ja l'han conquerida. Anirà a Saragossa perquè estarà a la Guait, i el gener del 1939, quan les forces de, ha de dir, nacionals, no? Les forces de Franco entrin definitivament a Barcelona i a Catalunya, ell aprofitarà per anar al monestir de Montserrat i ser confirmat prior abans de que hi arribin els franquistes. És a dir, els quatre monjos que quedaven allà el voten com a d'això. I el 1941 ell, per tant, salva Montserrat de que hi entri un... de que ho porti, de que ho gestioni algú vinculat al moviment franquista. Tot i que ell, hem de dir, que no era precisament un home d'esquerres. Després ho comentarem. Llavors, què fan? El 1941 el nomenen abat coadjutor de l'abat Mercet, que és el que finalment doncs, es posa com a oficial, i ell es dedica a la tasca de renovar la comunitat. Renovar la comunitat vol dir no canviar els monjos, sinó fer-los més savis, més moderns, o més digueu-li com vulgueu, i per tant els envien a fer estudis a l'estranger, dona suport a recerques en el camp de la litúrgia o en el camp de la cultura, i aquí comença el paper de Montserrat com a fanal o com a far de la cultura catalana, i ell serà el que encarregat de promoure la cerimònia d'entronització de la Mare de Déu de Montserrat de l'any 1947, considerada per molts com un dels primers actes de reafirmació nacional catalana després de la Guerra Civil. Tanmateix, val a dir, i torno a insistir, que no era un home excessivament d'esquerra. De fet, tenia molt bones relacions dintre de les autoritats franquistes, començant per l'amistat personal amb en Francisco Franco i, sobretot, amb la seva dona, fins al punt que es tractaven de tu. Però això no li va impedir, a mesura que anava veient la nova realitat catalana, de començar a entrar en organismes. Per exemple, era membre de l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que va ser l'impulsor de revistes com Germinàbit, Serrador, Estudi a Monestirs, bueno, tot Estudi a Monàstica, tot això. I, per tant, això li portà un cert distanciament de Franco i una certa, un cert rifirrafes en tant en tant, no? Perquè l'Església Catalana se'l va apropiar com a símbol i com a representant màxim. I arriba el 14 de novembre de 1963, quan el diari francès Le Monde publica unes declaracions de l'abat Escarrer en oberta oposició amb la dictadura. L'entrevista al periodista José Antonio Novais, gràcies a una iniciativa promoguda per Josep Benet i Albert Manent, i el que fa l'abat Escarrer és donar a conèixer l'existència d'un corrent d'opinió creixent entre els catòlics catalans a favor de que aquí s'hi ha d'implantar la democràcia i l'Església ha de tenir una actitud diferent amb el règim que mana aquí. Aquestes declaracions, no és casualitat, estan fetes en el moment en què el Vaticà ha dictat l'encíclica Pacem in Terris, que defensa els drets humans i els règims democràtics, en què el Concili encara està treballant a Roma i en què a Catalunya es comença el que se'n diu la campanya de les instàncies, on la gent presenta instàncies a l'Estat espanyol demanant la normalització del català a l'escola i als mitjans de comunicació. Clar, l'Estat espanyol respon amb duresa pocs dies, i el que no és l'Estat espanyol, perquè de la mateixa manera que el govern franquista obligarà a l'abat Escarrer a abandonar Catalunya, doncs la seu d'Òmnium Cultural serà clausurada i el casal de Montserrat a Barcelona serà assaltat per una colla de desconeguts, no? Hi haurà una certa violència. Bé, com dèiem, el 1965 el govern franquista li diu que el fa fora de Catalunya i ell passa a residir al monestir de Vivoldone a Lombardia amb el seu secretari, l'Aureli Argemí, doncs, entre 1965 i 1968. Però el govern no en té prou i el 1966 aconsegueix que renunciï al títol d'abat de Montserrat. El seu successor, l'abat Cassià Maria Just, sap que ell està malalt de mort i decideix portar-lo a Barcelona. I quan mora, el 21 d'octubre de 1968, com dèiem al començament, quan mora, el portarà a Montserrat i allà l'enterrarà. I com que l'abat Escarré fou un gran defensor de Catalunya, d'on, a part de les idees que pogués tenir polítiques, fou un gran defensor de Catalunya, ens ha semblat oportú, tant en el Toni com en el Marc, com a la Goretti i en mi, naturalment, despedir aquest efemèride, despedir aquesta classe d'història, per dir-ho així, amb la cançó del Manel, que porta per títol El meu país. Nosaltres ens tornarem a retrobar, si així ho voleu, en aquest 5 a la setmana, la setmana vinent. Ara, de moment, acomiadem el programa amb el Manel, El meu país i el nostre homenatge a l'abat Escarré.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. I ara en sóc lluny del meu país. No hi ha res que no em recordi cada instant el meu país. Tot em fa pensar els dies que hi vaig viure tan feliç. Quan camino el vent em porta, veus que el temps no ha pas marcit. Si m'adormo el que somio és només el meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. I ara en sóc lluny, però me'n recordo dia i nit. Abans que la mort m'arribi vull tornar al meu país, trepitjar la terra amiga, caminar pels vells camins. Vull sentir les veus que estimo, vull plorar pels vells amics i morir quan sigui l'hora sota el cel del meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. I ara en sóc jo. Els que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir i amb els ulls de l'esperança torno encara al meu país. I no estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. I ara en sóc jo. Estic